Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Rigo, de banda s'ordinador, en Carlos Albarracín, en els comandaments tècnics tenim en Miguel Soler, i tot plegats vol donar la benvinguda a l'edició ja número 50 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Sempre es criden l'atenció les casualitats i, com sempre, el nostre programa està ple. Enguany es compleixen 100 anys del començament de la demostració de que, per molt que s'evolucioni, l'espècie humana sempre som, hem estat i, malauradament, seguirem sent una panda de descerebrats, d'absurds éssers que cerquen sempre la seva autodestrucció. Qualque cosa varen dir la setmana passada. Per cert, segueix el sorteig del llibre Llagar de Sal. Eh? I d'enguany fa 100 anys que Europa es va veure involucrada a la Primera Guerra Mundial, va derivar en la segona, i no hem après la lliçó. Basta veure les notícies cada dia, sons de guerra s'escolten arreu del món, però mai ens semblen properes. Nosaltres estem aquí, tranquil·lets, com si no fos la nostra guerra, mai millor dit. Però ja ningú se'n recorda del que va passar a Iugoslàvia no fa tant, fa poc més de 10 anys, ni d'altres, no? I el que és pitjor, del que aviat seguirem veient, perquè sempre hi ha els interessos d'un pocs que duen la desgràcia a molts. I això va passar a la llunyana i oblidada Primera Guerra Mundial, o Guerra Europea, com també va ser coneguda, sobretot abans. Però deia-lo de les casualitats perquè enguany, des del 1 d'abril d'enguany, s'ha autoritzat, millor dit, s'ha obert un alberg per poder anar a dormir a Silla de Cabrera, aquell paradís també ple de misteris i de coses per contar. Avui, de totes maneres, no parlarem de Cabrera, ja ho farem. Avui ens fitxarem en la Primera Guerra Mundial, però deia-lo de Cabrera perquè arrel d'aquella guerra, quines coses, ara uns quants privilegiats poden gaudir d'aquell paradís. Un paradís que va formar part de l'Estat per una expropiació en els seus propietaris per motius de defensa nacional. Això va passar a la Primera Guerra Mundial. Però per què? Si Espanya era neutral, què tenia que veure Cabrera amb aquella pel·lícula? I d'això anirà el programa d'avui. De tot allò, de tot no, de moltes coses que desconeixem i que està relacionat o va passar aquí, a les nostres illes, fa 100 anys, quan la Primera Guerra Mundial, una guerra aquella que va provocar més de 20 milions de morts arreu d'Europa i que, com deia, com totes les guerres, podrien dir que no va servir de res, de massa cosa, no? Per cert, també, dia 1 d'abril, es va complir l'aniversari de la fi de la guerra fratricida que va tenir Espanya patint durant tant d'anys. Si és que quina pena d'humanitat. Però s'història és història i les guerres succeeixen i hi ha moltes conseqüències, també de positives per qualcuns, no? La supervivència és que té. Com deia aquell, un remor en el teu motor és l'oportunitat del mecànic. I una guerra a Europa també és benefici de molts. Millor dit, és un gran benefici per a uns pocs, no? Perquè quantes fortunes es fan darrere les guerres? Ah, clar, per això n'hi ha de guerres, per als interessos d'un pocs. Bé, no em vull desviar i ja ho estic fent. Tampoc fa falta fer tanta moralina perquè crec que no servei de gaire cosa. Així que anem amb el tema.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Per començar, podríem fer un petitet resum de per què i com va començar la primera guerra mundial, perquè això no sé si la majoria de gent ho sap. Un veí nostre, un balear d'adopció i estimat per molts, va tractar d'evitar que la guerra comencés, no? El manco de la mateixa manera en què va començar. Sergio, ens expliques un poquet això?
Molt bon vespre, Xema. L'esclat de la Gran Guerra, un nom que va rebre per la historiografia, la Primera Guerra Mundial, fou una sorpresa molt gran de la mateixa manera que era un fet molt esperat. El món occidental esperava un gran conflicte des de la pau que s'establia en 1870 entre les grans potències i que ha fet que es va mantenir fins fa ara 100 anys. Per tant, ens trobem el 28 de juny de 1914. L'arxiduc Francisco Ferrando, hereu de la corona imperial austriaca, i la seva dona, la duquesa de Hohenberg, són assassinats enmig del carrer a Sarajevo, la capital de Bòsnia. Príncip, l'assassí de l'arxiduc, va disparar sense contemplacions contra Francisco Ferrando i la seva dona. I aquí cal dir que si Príncep no hagués acertat, una altra persona ho hagués fet, perquè al llarg del carrer hi havia quatre terroristes més esperant per si alguna cosa sortia malament. Aquest fet va causar una enorme commoció a Àustria i al món sencer, i tot d'una es va comprendre la gravetat i el significat dels fets que es varen donar. A partir d'aquí hi ha un efecte en cadena i les distintes potències es donen les culpes unes a les altres. A la nit de l'1 al 2 d'agost d'aquest 1914 pareix ser que ja es varen creuar els primers dispars i Alemanya declarà la guerra a Rússia i a França. Hores després d'aquest fet, Àustria feia el mateix.
Ara no és el moment d'això, però Sarajevo, no? Els Balcans, origen de la guerra mundial, i fa poc un altre pic en guerra, no? Aquella zona, si és que... Bé, atemptat contra l'emperador d'Àustria, i quina relació tenia amb el nostre, no? Ara aquí ve la curiositat. Quina relació tenia aquest senyor amb l'arxiduc nostre?
Idò, pues, pareix que eren cosins i que en més d'una ocasió es van visitar per parlar i discutir assumptes de la seva terra natal.
Idò, sí. Resulta que, segons va publicar l'any 2007 el doctor José María Sevilla, per cert, nostre agraïment en el doctor Sevilla i la seva família, això ho va publicar la Real Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, i allà deia que l'arxiduc Lluís Salvador era un pacifista declarat, que va recolzar activistes que arribaren a ser guardonats fins i tot amb el Premi Nobel de la Pau. Estic parlant dels anys, del primer, segon decenni del segle XX, i que, com sabia el que estava passant i el que els hi cauria a sobre, se'l va venir, va anar a Trieste, a Itàlia, que està ben a prop, precisament, dels Balcans, no? I va anar allà, a Itàlia, per tractar de convèncer l'hereu de la corona, en el seu cosí, l'arxiduc Francesc Fernando, de que no havia d'anar en el viatge que tenia previst fer a Sarajevo. Però no el varen escoltar. I en el final, com bé ha dit en Sergi, varen anar. I varen anar just 5 dies després de la reunió que va mantenir l'arxiduc Lluís Salvador amb ells. I clar, varen ser assassinats i arrel d'aquella mort varen ser en total 20 milions de morts més. Absurd. El nostre arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, no? De s'estaca, ara me ve en el cap un altre de s'estaca també, però Lluís Salvador d'Àustria és un personatge ple també d'incògnites, no? Perquè diuen que podria ser que es tractés d'un espia, una mena d'infiltrat, això ja ho veurem un altre dia, si és que això era possible, perquè per qui va anar? Sortint des de Mallorca, precisament per dir-li en el seu cosí que no hi anés a Sarajevo. D'on s'havia tret ell la informació, no? De totes maneres, abans, l'emperador, el seu cosí, això és una cosa pública, li va comanar que fes d'ambaixador, no? La qual això li va permetre a l'arxiduc viatjar tant, que era el que més li agradava, però el que anàvem, un pic tractat de convèncer l'hereu de l'imperi que no hi anés allà a Sarajevo, ja no tornà mai més per aquí. Va morir poc després, veient com el seu món i amb ell Europa caia irremediablement, no? Culpa des de sempre. Però ell, el nostre arxiduc, tenia clar que tractarien d'assassinar, com així realment va succeir a l'emperador. Però per què? Qui era aquell emperador, aquell hereu? Quin motiu s'hi havia? Per què la seva mort havia de representar una guerra?
Recordava Stephen Spike a les seves memòries que el dia que van anunciar que l'hereu al tron l'havien assassinat no s'endevinava cap tipus d'emoció o irritació especials al carrer, perquè en Franz Ferdinand no era precisament un personatge estimat pel poble ni tampoc per la casa reial. Més aviat el problema venia pel tipus de cerimònia que se dispensaria que no pas pels problemes polítics derivats. El dia següent, com era d'esperar, la premsa austríaca va exposar la seva indignació sense estridències i, per tant, res indicava que s'aprofitaria l'atemptat per agredir a la Sèrbia independentista. Però, sospitosament, una setmana més tard, els diaris van canviar de perspectiva i aquella guerra que ningú no volia va desembocar en un sobtat entusiasme i en un munt de manifestacions enfervorides reclamant venjança. I què havia passat? Doncs que el govern de la corona s'ho havia repensat millor i va aprofitar la premsa de l'època per a canviar el parer general i inflamar les masses. El món del 1914 era ben diferent del d'ara. Vivia en una ingenuïtat tan absoluta i infantil que ningú no va posar en dubte el que escrivia des de la premsa. I per què dic això? Doncs perquè el que era vàlid per a una banda segurament també ho era per l'altra. Pel que sigui, interessava a tothom.
Però realment creus que el món era tan diferent en el que és ara? O sigui, a dia d'avui, qualsevol publicació feta a internet és massa sovint agafada com a certa, no se contrasta, sense contrastar, sense fer cap tipus d'anàlisi, ja sigui una acusació contra qualcú, com una notícia en si mateixa, perquè jo penso, ho he dit diverses vegades, no?, que estem desinformats, no comprovem les dades i, damunt, les tenim més que mai en el nostre abast, no? Però és igual, no les mirant. Un diu blanc i si queda bé, pues, tothom diu blanc. Hi ha multitud de casos, des de curiosos i anecdòtics a molt d'altres més seriosos, no? Per exemple, una anècdota se m'havia ara en el cap. Estàvem parlant de guerres i referida a una guerra, qualcú va dir, qualque diari va dir que hi havia la Santa Cofradia de les Hermanes Pajilleres. Vos podeu imaginar què és el que feien suposadament aquestes monges. Clar, això realment va ser una broma que va fer qualque tipus o de plana web, o de diari digital, una cosa d'aquestes, però va haver qui se va prendre en sèrio i se va organitzar una polèmica, no? O la història aquella que apareix confirmat, que és un nyap, que no té sentit, que de prohibir a les benzineres que no es faci ús dels telèfons mòbils, no? Quina certesa hi ha? No sé, penseu que realment el món ha canviat tant?
No.
És que és vera, és que no. Un veu en el diari una fotografia i se la creu. I ningú se pensa que pot ser que no sigui veritat. Hi ha moltíssim de casos. Bé, és igual. No sé.
No sé, jo penso que n'hi ha més informació i, per tant, és més fàcil que posem en dubte les coses. N'hi ha moltíssima més informació.
I d'allò crec més bé tot el contrari. I també ho veig molt en els llibres. Hem dit diverses vegades que feim Font de Misteris són molt bibliòfils i han comprovat com a partir de l'any 2000, i ho han comprovat, hi ha una quantitat de llibres que s'han dedicat a tear i aferrar coses que han llegit per internet.
Són refritos.
Però,
sí.
Però que han agafat d'internet. Ja ni tan sols que haguin llegit un llibre, no? No sé, jo penso que de cada vegada estem més desinformats. Fer créixer un bulo és molt fàcil. És molt fàcil.
Jo estic d'acord en tot dos. Sí que és cert que hi ha molta més informació, tenim a l'abast moltíssima més informació, però, per altra banda, tampoc la sabem assimilar.
Que és que
en el final, sí se crea una desinformació per sobre informació.
Perquè no sabem triar, exacte.
Això també és cert, no sabem triar.
Però ara tenim a l'abast les universitats, la gent va més a la universitat, estudis, mil coses. Abans, no? Només era per a uns privilegiats. Ara és una altra història.
Però no, crec que no se fa un ús correcte d'aquesta informació. No vull dir que jo ho faci. Oh.
Ni ara ni mai.
Efectivament. Per tant, sí, no han canviat tant. És a dir, tota aquesta informació arriba més enfora, més lluny, però encara hi ha gent que diu, no, és que ho he vist a un programa a la tele, o és que ho han dit per la ràdio. Ja, però és que feim mitjan de comunicació, també mos podem equivocar, encara que sigui en la millor voluntat del món, però no per això ha de ser cert. És a dir, no ho sé, jo penso que tenim massa informació i no estem fent un ús racional. A lo millor hauríem d'educar més a la informació. No ho sé, és una idea. Vol dir res, tu, Sergio?
No, això, estic d'acord amb vosaltres, que no hem canviat tant, realment.
Jo penso això, malauradament. Bé, estàvem parlant de personatges curiosos, enigmàtics, misteriosos, populars, poderosos, relacionats amb les illes i amb la Primera Gran Guerra. I, com no, evidentment, hem de parlar d'en Joan Marc Ordines, en Joan Berga, que li deien de mal nom, que també i tot selecte per un altre programa, quin personatge, del qual també hi ha moltes llegendes que ningú s'ha dedicat a confirmar que fossin certes. Se sent i se creu directament, sense anar a aprofundir en el perquè. Bé, Bé, el que sí és veritat és que és un bon personatge i que de la seva biografia en poden trobar una darrere l'altra, no? Però ara ens referirem més particularment a la seva relació en la Guerra Mundial. La primera. Borja, en què ens penses sorprendre?
Bé, bona nit, perquè no sé si ho ha dit abans.
No, no ho has dit.
Bé, idò, bona nit. Bé, sí que és cert que la biografia d'en Joan Marc està plena de fets sorprenents. De fet, lo relacionat amb la Primera Guerra Mundial és només una part d'un gran tot, però sí que és certament interessant. Marc va ser conegut com el mestre dels contrabandistes durant aquest conflicte armat. De fet, se diu que rompia completament la idea romàntica del contrabandista valent i romàntic per convertir-se en un verdader empresari. El seu principal front d'acció va ser el de subministrar aliments i combustible en els submarins alemanys. Però al mateix temps filtrava informació en els anglesos sobre la posició de les naus a les que ell mateix donava abastiment.
O sigui que, a més de fer de contrabandista, sempre suposadament, el senyor Marc feia d'espia, no? O sigui que tindríem un altre espia molt conegut a les nostres illes, si és que tenim de tot.
Sí, efectivament. Bé, i sobre aquestes activitats hi ha una anècdota ben curiosa, que si voleu podem recordar.
Sí, sí, ara encara van anant bé de temps.
Molla. Bé, és una anècdota que recull l'historiador Pere Ferrer en el seu llibre Joan Marc, els inicis d'un imperi financer, i fa referència en els viatges que feia una nau carregada en queviures entre Mallorca i un port de la península. Marc encarregava en el patró de l'embarcació transportar la mercaderia per una determinada ruta per tal d'evitar els submarins alemanys. Tot i això, en cada viatge, el vaixell era interceptat per un submarí germànic que s'apoderava de la càrrega. A la tornada a Mallorca, el patró relatava l'incident a l'armador, que, malgrat tot, se mostrava comprensiu i no se mostrava gens molest per haver perdut la mercaderia. Així va succeir en repetides ocasions fins que un patró va fer cas omís de les recomanacions d'en Marc i va optar per seguir una altra ruta. Va arribar a port sense problemes, va vendre la càrrega i va tornar a Mallorca. En Marc se va enfurismar i va acomiadar en aquest patró argumentant que les seves ordres havien de complir-se sempre en rigor. Bé, en Joan Marc va contractar un altre patró que ja coneixia el truc. Aquest va obviar la ruta establerta per l'armador, va arribar a port i va vendre la mercaderia. Se va embutxacar els dos bes i va tornar a Palma dient que havia estat abordat per un submarí alemany que li va saquejar la càrrega. En Marc no se va enfadar ni va posar objeccions, però dies més tard va saber que el patró li havia enganat perquè els alemanys se van queixar de que no havien rebut els queviures. En Joan Marc va acomiadar en el patró del vaixell, però no va poder lliurar a la justícia, com era el seu desig, ja que hagués pogut ser per ventura inculpat de contraband.
Interessant. Ara, aquest és el llibre que havia dit, que abans vos volia comentar, no mos ha donat temps, d'en Manuel Benavides, l'últim pirata del Mediterrani. Té l'edició de l'any 76, la mexicana. Aquest llibre va ser aquell que varen publicar i que en Joan Marc va tractar de fer-se amb tots els... El Seyem Plas, curiós personatge, ja ho hem dit.
Per qual garró devia ser?
Sí, mira, i no parlen d'ella, en el llibre no se parla de Joan Marc, se parla d'Albert, me pareix que es deia. No? Bé, parlaven de navegació, de vaixells, de la mà, i hem citat Silla de Cabrera en el principi, i tal vegada ara seria el moment una miqueta d'aprofundir. Sergio, què ens diu si història oficial, no? De per què varen expropiar l'arxipèlag de Cabrera.
I de 1916, l'arxipèlag de Cabrera és expropiat a la família Feliu per part de l'Estat per la quantitat de més de 300.000 pessetes, al detectar, per part sempre de les fonts oficials, que submarins alemanys amb bandera austro-húngara destacats a la Mediterrània Occidental arreglaven o repostaven dins l'àrea de l'illa. I aquests subministraments, suposadament, estaven concedits per el nostre Joan Marc.
A veure, no està clar si era o no era un refugi de submarins. Però la veritat és que era continu en aquella bonsà es trobar restes de naufragis a les nostres costes. Ja ha estat fuetjant unes revistes de l'època i el que un troba és interessant. Restes de naufragis que sortien fotografiats per si qualcú podria donar pistes de què el podia ser. Parlant de vaixells, revolta a la Ciutadella, a Menorca. culpa de carregar blat a un vaixell que suposadament havia d'anar a Maó, de Ciutadella a Maó. Però què va passar? Que quan no hi havia blat pel poble, com hi havia fam, culpa de la situació internacional, el poble se va fer amb el vaixell perquè estaven convençuts que el verdader destí seria l'exportació. Clar, ja per començar a cridar l'atenció, no? Això de transportar per la mà el blat de Ciutadella a Maó, però el que més em va cridar l'atenció, a part de la semblança de les manifestacions i tot això, és que ho van aconseguir. Les autoritats varen prohibir l'embarcament d'aliments i, a més, varen pujar els jornals en el poble. No? I quina va ser la resposta del poble quan varen veure que les seves sol·licituds eren pues, respostes afirmativament? I doncs, varen entregar a les autoritats el blat que havien pres d'Espai Labot en el port. És curiós, no ho penseu? Ara estava pensant, a part de tot allò relacionat amb les nostres illes, en Borja tenia preparat per aquí uns quants assumptes d'aquests estranys i misteriosos relacionats amb la Primera Guerra Mundial que resultaran sorprenents, no?, d'aquests... bé, per dir que m'ho anem d'estema, però no, realment no m'ho anem, però és que són interessants, són diners de ser escoltats, Borja.
No, no, no m'ho anem perquè seguim amb la Primera Guerra Mundial.
Però sortim una mica a les illes.
Bé, això sí. Bé, no crec, evidentment, que doni temps contar-los tots, però vull començar amb un que pens que és verdaderament fascinant. Corria el 21 d'agost de 1915 i s'estava duent a terme la cruenta batalla de Gallipoli, pertanyent a la campanya dels Dardanels. Bé, durant la mateixa, un grup d'uns 22 soldats de Nova Zelanda varen veure, presumptament, com el regiment Norfolk número 4, amb un gruix de 267 homes, se dirigia cap a Squanth, és a dir, en el comand unit d'Austràlia i Nova Zelanda. De camí a Suïla, on se trobaven, el regiment va optar per seguir el curs d'un riu sec. Però de cop, aquell grup de més de 250 homes va entrar a un nígul que estava a ras de terra. I una vegada tots de dins, el nígul va pujar en el cel en un instant i va desaparèixer, naturalment, en tots els soldats.
Naturalment, evidentment, en tots els soldats.
Bé, aquest és, en síntesi, el relat d'ajut de neozelandesos. I aquí és també quan comença la part més sorprenent de la història, així com també els punts més foscos.
Vinga, compte, compte.
Bé, el primer problema per atorgar veracitat en el testimoni d'aquells 22 valents soldats era el següent. Se va recollir 50 anys després de la batalla a la trobada commemorativa d'Squanth. Allà, els tres neozelandesos supervivents van relatar i van posar per escrit el que recordaven. El segon problema, per ventura més important, és que realment el regiment número 4 de Norfolk no era tal, sinó un batalló, i a més va tenir la fortuna de sobreviure a la batalla de Gallipoli. Bé, no obstant, i això sí que és sorprenent, és que sí que va existir un regiment número 5 de Norfolk i que aquest va ser declarat com a desaparegut després d'una batalla.
Bé, desaparegut, a saber per què, no? Però és igual, n'hi ha més.
Sí, bé, una altra raó destacable és, sense dubte, es referent a la datació. La desaparició d'aquest regiment número 5 va ser el dia 21... No va ser el dia 21 d'agost, com deien els soldats, sinó el dia 12 del mateix mes, segons el Manco, s'informa de situació de l'exèrcit britànic. Bé, no obstant, i això podria suposar un petit equilibri de la balança, existeix un informe de nom d'Ardanels i amb data del final de la campanya, és a dir, 1907. Ell se fa referència que durant la batalla de Gallipoli una gran i densa boira invaïa el terreny i que aquesta boira era absolutament impròpia en aquell temps, que era estiu, i sobretot en aquelles latituds. I a més, aquella boira reflectia els rajos solars fent que els otomans poguessin apuntar molt millor amb les seves armes. Si se comparen les dues històries, la de l'informe oficial i la de relat de soldats, sí que tenen, per ventura, qualque punt en comú, però sí és cert que el relat dels tres supervivents a la commemoració d'Squanth és una mica fet de memòria després de conèixer i d'haver llegit aquest informe.
Sí, podria ser, però de moment és interessant.
Bé, és molt possible també que els terribles sofriments que varen patir a les trinxeres durant aquella interminable campanya afectassin de qualque manera a la seva memòria. De fet, el regiment real, el número 5, el que va ser declarat com a desaparegut, bé, sí que se varen poder trobar 120 cossos d'aquest regiment. I pot ser que els altres 150 mai no se trobassin entre més de 27.000 morts entre britànics i quant que van quedar sense sepultura després de la batalla.
Quina barbaritat, eh?
És una barbaritat absoluta.
És que, a més, 27.000 morts.
I ets de daim, com tu dius de vegades, com si fossin res.
Sí, exacte. Bé, segueix, perdona.
Bé, el que sí és ben cert és que l'enigma, tants anys després, i com tantes vegades ho saps, encara continua viu. Ja per acabar, deixeu-me recordar breument un fragment del testimoni per escrit d'aquells tres neozelandesos que estaven ben convençuts d'haver-se topat en l'impossible. Diu així: la nostra posició en alçada dominava la cota 60 per uns 90 metres. Una mica més tard, aquest nígol singular recobria el llitze d'un riu i van poder distingir perfectament els seus costats i els seus extrems mentre estava posat en terra. Com tots els altres nígols, era de color gris clar. Varen veure després que un regiment anglès, compost per diversos centenars d'homes, el número 4 de Norfolk, remuntava aquest camí al llit de riu cap a la cota 60. Quan van arribar fins al nígol, van penetrar-hi sense vacilar, però aquest d'ells va sortir per combatre a la cota 60. Deves una hora més tard, una vegada que el darrer soldat va haver desaparegut en el seu interior, el nígol se va elevar molt discretament d'en terra i, com qualsevol nígol a boira, va pujar lentament fins juntar-se amb els altres nígols. Durant tot aquest temps, el grup de nígols s'havia mantingut immòbil, però quan aquest, on hi havia soldats, va arribar en el seu mateix nivell, van partir tots cap al nord, és a dir, cap a Erada, cap a Bulgària. Després d'un tres quart d'hora, havien desaparegut.
Interessant, eh? Interessant, inquietant, també, i lògicament també dramàtic, no? Bé, Miguel, feim mostrar per a públic. Avui, no?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Eleccions europees a IB3 Ràdio. Demà, seguiment de la jornada de votació als butlletins informatius i a partir de les 8, informació puntual de l'escrutini, amb connexions amb les seus dels partits polítics i les valoracions dels caps de llista. Demà, eleccions europees a IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Estem a IB3 Ràdio, a Font de Misteris, i seguim parlant de la Guerra Mundial, de la primera, 100 anys del seu inici. I ara, abans d'anar a publicitat, estàvem parlant dels misteris associats, no?, en aquesta brega. I en Carles, com no, ha dit que volia dir qualque cosa.
Doncs sí, mira, la Primera Guerra Mundial va ser pròdiga en històries fantàstiques. De fet, al llarg de la contesa van sortir tot tipus d'episodis fabulosos que eren creguts de manera entusiasta pels soldats i la població civil. Històries de fantasmes, d'àngels, de batallons desapareguts, on sempre hi havia algú disposat a difondre-les. La pregunta, doncs, seria aquesta. Com és possible que això passés el 14 i no s'hagi sentit cròniques semblants en altres moments de la història? Alguna sí, però no tan fabuloses. Sí,
de fet, perdona, Txema, m'he preparat, he apuntat un parell, per no oblidar-me d'elles.
Jo volia dir-ne una.
Bueno, sí, vinga, va.
És que tinc molts dubtes ja amb aquesta. No és exactament el mateix, eh? Però allò se'm ve en el cas conegut com Ochate. Una antiga població de Castilla i Lleó, on diuen que una brigada de vehicles blindats espanyols, fa no sé quant d'anys, no massa, van estar com a desapareguts una sèrie d'hores. És igual, si estàs desaparegut una sèrie d'hores que tres mesos, no? No sé.
Sí, se varen perdre dins una boira, sinó mentre feien unes maniobres, i van estar prop de 4 hores
desapareguts.
La qual cosa, tenint en compte com era el poble, que no és poble, que és una torre d'iglesi i poc més, aquí és complicat.
Aquí està la meva part de dubte, perquè he llegit també que no, és que el poble de Ochate, que estava superhabitat i tal. Jo, no, bé, és igual. Què anaves a dir tu, de desaparicions misterioses?
Sí, no, bé, un parell que tinc apuntades. Tenim, per exemple, l'exèrcit perdut en Cambises II, persa. Se van perdre 50.000 homes, que no són ni dos ni tres, se suposa que dins una espècie de tempesta o de nígol, a prop de l'oasis de Siwa, la qual és també interessant.
A Pèrsia, això a Pèrsia. Val.
Un altre...
No me sonava, aquest.
Un altre seria el final de la lesió novena hispana, que també van desaparèixer misteriosament, no se sap bé què va passar amb ells, després d'una batalla, també uns...
Quina batalla?
No recordo exactament quina era, però bé, calcula 3.000 homes desapareguts, així com...
En quina època?
Com si res, època romana. I un altre...
Ha plogut molt.
Ha plogut molt, evidentment, i les fonts, evidentment, són justament, certament discutibles.
Justament, una era mitjana...
Bé, sí. no és exactament un fet bèl·lic, però me recordo també, aquí no el tinc a la llista, del poble aquell de Roanoke, la colònia aquella esquimal, que van desaparèixer 2.000 persones de cop,
ah, sí?
D'un dia cap a l'altre.
No m'havia tornat a recordar de què és.
Ja, o sigui...
Sí.
Hi ha història. Dubtoses o no, d'acord, però històries sí, sí n'hi ha unes quantes.
No parlem aquí de...
També un altre que em recordo ara, una altra romana, era la de la legió d'en Craso. La famosa legió d'en Craso que va desaparèixer i diuen que varen arribar a la Xina.
Van fer un passeig.
També és bastant estrany.
I van portar els gelats.
Segurament.
Todos los caminos llevan a Roma, diuen, no?
Tots, no, en aquest cas tots surten de Roma. Tots surten de Roma i van cap a... Aquesta tampoc l'havia sentida mai.
Bueno,
bé. Està bé. Estàvem parlant de la... de la Guerra Mundial. M'ha agradat això de les desaparicions aquestes, està bé. Carles, perdona.
Jo deia això perquè el meu fill conductor era perquè havia passat això, de que el 14 i no passen altres moments de la història. Bueno, és veritat que ara he comentat això, però no sé si...
Clar, se pot agafar amb pinces, evidentment.
Sí. Jo tinc una teoria, no? Jo crec que...
Però són molt xules aquestes històries.
Són guapes, sí.
Imaginava 50.000 homes aquells d'en camises que desapareixen d'un dia cap a l'altre. Sí. Que no són, és que no són ni dos ni tres.
No, no, està molt bé, perdona.
Sí. Mira, jo penso que potser començava a manifestar-se el control dels mitjans de comunicació sobre la desfasada mentalitat del segle XIX. I potser també la ciutadania de principis del XX encara no estava preparada. Sigui com sigui, el canvi de paradigma estava cantat. Un exemple clar el tenim en el sorprenent èxit d'unes fotografies de dos petites fades que van tenir a la societat britànica en suspens. Qualsevol que hagués gratat un poquet s'hauria adonat que la manipulació fragant d'aquesta autora era evident, no? Pel fet que aquestes imatges foren reproduïdes en un diari d'àmbit estatal i això li va conferir un halo especial de veracitat. De fet, fins i tot el mateix Arthur Conan Doyle les va defensar malgrat l'evidència del frau. Arribats aquí, si un escriptor de la talla d'en Sherlock Holmes era capaç de creure's això, que no seria capaç de creure's la massa, no?
Puc fer una mínima defensa d'en Conan Doyle, en aquest cas. M'ho deixeu?
Sí, sí. Vale. Evidentment.
Si no m'haig equivocat, resulta que en aquest episodi de les fades de Cottingley, que és el que deia en Carles, sí que és cert que en Conan Doyle se'ls va creure completament i vaig a defensar fins a la seva mort, però també hem de tenir en compte que el pitjor període en Conan Doyle és quan se perd un fill i se comença a interessar per l'espiritisme i se comença a interessar per tot lo sobrenatural. O sigui, diguéssim que per ventura ja estava una mica trastocat. Però sí que és cert que va sortir a premsa i va causar un furor enorme.
És cert. Aquells anys es veia que tot el tema relacionat amb l'animisme, amb l'espiritisme, etc. Jo crec que estava...
Era l'època dorada.
Sí, efectivament. De totes maneres, no han canviat tant, també ho dic, perdó.
No sé, mira... Si la societat era capaç d'atorgar veracitat a imatges tan burdes com la de les fades, us ho podeu imaginar quines coses més li podien colar a la resta de la gent. Jo penso, i una miqueta contrari del que esteu dient, que avui dia no ho farien tan fàcilment perquè necessitarien més sofisticació.
Però, en sèrio, tu ho creus? Perquè jo penso, ja ho he dit, no? Que avui encara som més crèduls que abans, precisament perquè ho tenim en el nostre abast. La resposta... Un creu que la pot tenir davant. Si una notícia surt a premsa al moment, tots els altres se fan ressò. Quantes vegades han dit, ha mort, la reina de la Terra, perquè qualcú ho ha mullat i tots els altres ho diuen i després s'han de tornar a decidir.
Ja, i també és reptiliana, però...
sí, no, t'estic... No? No, sí, no, però t'estic parlant de notícies sí, sí. De veres que han sortit perquè qualcú ho ha dit i les agències de notícies l'han publicat abans de contrastar que sigui veritat. Ja. Igual que la publicació de moltes notícies que després s'ha demostrat, evidentment, que era perquè ningú les havia contrastat, no? Jo penso això, que el problema és que no cercam, no miram de gretar més enllà i que ens creiem tot el que ens diuen.
Doncs jo no tinc cap dubte, eh? És més, aquest halo d'ingenuïtat va continuar fins a l'inici de la Segona Guerra Mundial. Només has de fer una ullada a l'estat d'ànim del moment per a comprovar el que sí dient. Els estats europeus utilitzaven els mitjans de comunicació per idealitzar els models estereotipats del poble, la pàtria i l'honor nacional. Però ni l'esquerra més reaccionària va clamar al cel. Bé, sí, uns quants. En aquella època aquesta instrumentalització estava prou amagada com per a veure-la. Avui dia el doctor Goebbels se menjaria un colín, la veritat. Ara veus molt clar que t'estan enganyant i te manifestes. Suposo que aquest fet va ser el punt d'inflexió de tota la moguda posterior, perquè el que està clar és que l'establishment va utilitzar la premsa per a crear històries a dojo, des de les consignes patriòtiques a les aparicions fantasmals en el camp de batalla. Era un negoci rodó, tots guanyaven en la cursa. En aquest sentit, un dels casos més sonats de la Primera Guerra Mundial va ser el de l'Àngel de Mons.
Conta'l, perquè té bona pinta, aquest.
Doncs mira, després de la batalla de Mons, de mitjans d'agost del 14, els soldats britànics van donar mostres d'un esgotament extrem quan alguns d'ells varen patir vívides al·lucinacions provocades per la manca de son. Aquestes al·lucinacions no haurien tingut massa transcendència si no haguessin estat difoses per una revista especialitzada en espiritisme, que afirmava que uns éssers celestials havien protegit els soldats britànics en la seva retirada. A partir d'aquí, diverses publicacions començaren a relatar miraculoses escenes de la contesa. Uns asseguraven que en els moments més crítics de la batalla va sorgir una figura angelical muntada en un cavall blanc, amb una túnica blanca també, que duia una espasa flamígera a les mans. Altres, però, garantien que el cavaller que enarborava l'espasa en flames era el mateix Sant Jordi, que, com tots sabreu, és el patró d'Anglaterra, també de Catalunya. I altres varen anar més enllà i certificaren que tota una legió comandada per Sant Jordi van fer estralls a les forces germanes mentre es protegien a les angleses. Jo gairebé m'atreveria a afirmar que era el doctor Hu, però no estic en posició de garantir-ho.
Carles, Sant Jordi és el patró de la Terra, és el patró de Catalunya, però les cròniques de l'època diuen que un cavaller, en la mateixa descripció que tu has fet i identificat com Sant Jordi, va ajudar en Jaume I a entrar a la conquesta de Medina Mallorca pels cristians, que ho sapis, perdona.
Fantàstic.
Sí, l'únic que no duia l'espasa flamígera, sinó que la va demanar a un cavaller. Però bé, sí.
Bueno, està bé la prosa.
Fitxa't, sí, exacte. Segueix, perdona.
Jo crec que el que sembla clar és que el fet de que les revistes publiquessin també imatges en les que apareixien interpretacions artístiques sobre el que suposadament havien vist els soldats va ajudar i molt a consolidar l'èpica bèl·lica, ja que una gran majoria de la població britànica es va creure realment que es tractava de fotografies reals del camp de batalla. La realitat, però, va ser molt diferent. La fam, la set, el cansament i l'estrès pels bombardejos al llarg de 5 terribles dies de marxa van provocar que l'exèrcit britànic caigués en un estat de somnolència tal, que no només van fomentar l'aparició d'àngels, sinó també d'exèrcits celestials i vivències de tot tipus. Hauríem de ressenyar, però, que els esgotats soldats no varen donar molta importància a aquestes al·lucinacions, però la premsa britànica i el govern de Sa Majestat, fent-se ressò de les impressions relatades pels soldats, van veure una oportunitat única per agitar el patriotisme de les masses de forma tal que l'experiència traumàtica esdevingués tot un mite.
Bé, sí, té explicació i probablement pot tenir certa relació amb el que passa en ses psicofonies, ja ho vàrem veure. Però jo, i crec que molts, ens agrada pensar que en situacions extremes, molt radicals, situacions límits, pot sorgir la màgia, la cosa aquella enigmàtica i misteriosa, també, per què no, esperançadora, no? Hem de tenir un poquet aquesta, pens jo, no?, aquesta esperança. Bé, no sé, podria ser. Acabam amb els temes bèl·lics per avui, si un cas, no?
Podríem escoltar un tall que hi havia preparat com a legat antiberesista, si voleu, de la pel·lícula Senderos de Glòria.
Oh, sí, Senderos de Glòria.
Sí.
La d'en Kirk Douglas.
Sí, exacte.
Mira, avui hem parlat justament de Miquel de s'Estaca, l'hem citat. No l'he citat, en Miquel de s'Estaca. No ho he dit.
Has citat el Goku de s'Estaca, sí.
A Sant Miquel de s'Estaca.
Sí.
Home, el tenim allà, ves per d'allà, i veuràs qui és en Miquel de s'Estaca, sí. Clar que sí.
El tenim preparat.
Bien, coronel. ¿Qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
Ah... ¿Calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas.
¿La tendremos, señor?
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¿Le resulto gracioso, coronel?
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de toro.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Qué guapo, ¿no?
Res a dir, ¿no?
Súper guapo. M'encanta.
Podríem afegir lo de... Abans hem parlat dels morts, no? Com se calculaven i realment, sobretot, principalment des de la Primera Guerra Mundial... era impressionant. L'altre dia vaig llegir, no recordo on va ser, una cosa semblant a que un dels exèrcits se li va ocórrer per fer una això d'una cota, no? Agafar una colina, una cosa d'aquestes, va dir, no, el que farem serà posar focos i així enlluernarem en els enemics i així la gent podrà anar tranquil·lament. Clar, imagina't. Van posar un focus impressionant al vespre per enlluernar els enemics i se hi anava corrents, esclar. I aquells l'únic que veien era les siluetes dels homes que corrien. Va una destrosa impressionant, no?
Sí, no va ser la millor idea, per ventura.
No, i com aquesta n'està ple. Clar, és el de sempre, no? Ja ha dit Samuel Johnson, que era el patriotisme és el refugi dels canalles. Això és el que ha dit, no? Clar, perquè en el final no són ells els que fan la guerra. Sergio, anem a la recomanació bibliogràfica, és millor.
Idò, comencem amb un llibre clàssic d'història del segle XX, per tots aquells que vulguin conèixer més aspectes de la part més històrica de la Primera Guerra Mundial. Ens referim a Història del segle XX de l'historiador marxista Eric Hobsbawm, ja mort. També, com no, podem recomanar algunes de les obres que enguany estan sortint sobre la Primera Guerra Mundial. Per exemple, el nou llibre de Juan Eslava Galán, La Primera Guerra Mundial contada per escèpticos, que ha vist la llum aquest 2014 per l'editorial Planeta. I per acabar, també per celebrar el centenari La Gran Guerra, un gran recull de varis autors per al canal Història i que ha estat editat el passat 2013 per Plaza i Janés.
Gràcies, Sergio. Bé, fem la darrera aturada, publicitat i tornem a les xarxes.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
IB3 Ràdio s'apunta a la vida sana i participa a la Fira de l'Esport. Dissabte i diumenge vine a veure la ràdio en directe. Balears fa ciència, no venim amb manual i més esport s'emetran des de l'embalat de Sant Moix. IB3 Ràdio, a la Fira de l'Esport.
Hola, digno doctorcito. Póngame Radio Caracol, que quiero bailar con usted y con un Melchor.
Patuadell, Nelly Caroline, estoy cansado de riquitón.
Yo contigo, Nelly Caroline, bailo lo que quieras. ¡Sí! ¡Aviso a navegantes! Yo solamente escucho la bámbola de Ivetres Radio con Joan Bauza. Gracias. Soy Picho.
A Ivetres Radio, la bámbola, amb Joan Bauza. Diumenge a les 9 del matí.
Escoltes Ivetres Radio. A Calvià, 92.7.
A Ivetres Radio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Bé, ens han quedat moltes coses per dir de la Primera Guerra. Havíem preparat, el que no ha donat temps, una coseta damunt de quina era la posició real del nostre país respecte a la guerra europea, no? Aquella espècie de neutralitat no beligerant. Bé, moltes coses que podrien haver dit, però que, com sempre, s'han quedat fora. Sergio, si vols, començar amb la teva secció i els teus missatges.
I de començar amb Agustí de Lluví, que ens felicita pel programa i se'n fa ressò de diversos comentaris que vàrem llegir dedicats a la mentida del descobriment d'Amèrica. Per tot això, ens pregunta si aquesta conjuntura té res a veure amb els mapes de Piri Reis o, si més no, amb altra dada particular.
Però vols dir que ja hem parlat de la mentida del descobriment d'Amèrica?
Sí.
Ja hem fet el programa? No. Sí, no, qualque pinzellada.
Sí.
Bé, esperàvem en si mateix, no l'hem fet encara.
Qualque comentari que sí. No record qui va dir.
No ho sé. A més, no l'hem fet perquè amb un programa només d'Amèrica no ens en sortiríem. I menys si entràssim directament amb els mapes. Carles, sí, et tu que vas dir que vas estudiar cartografia i no sé què, a la Universitat Autònoma, no?
Ah, sí.
Tu què penses de... d'això? No ho he dit ja amb en Penedès.
De què? Ah.
És broma. No, què penses del tema dels mapes?
Uf,
digues, vinga.
Ho podria dir mil coses sobre el tema, però potser hauríem de començar dient que tota aquesta història va sortir a la palestra a partir del llibre aquest del Retorno de los Brujos, de Pauwels i Berger.
Un clàssic.
I aquesta dada és molt important, perquè són els pioners de tot el realisme fantàstic posterior. I, per cert, he de dir també que conté una errada molt greu perquè assegura que Piri Reis, mort al segle XVI, va regalar els seus mapes a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units.
Hermana.
Sí, quina impressionant. Però, bueno, el mapa en qüestió. El mapa té particularitats interessants i es nota, com va dir Piri Reis a les seves memòries, que va ser realitzat a partir de 20 mapes mundi. Ell va afegir també que eren del temps d'Alexandre el Gran. Jo no entraré en aquesta qüestió. El que sí que us puc dir és que la seva projecció no coincideix en totes les zones, és a dir, la que barreja diferents escales en un mateix plànol. I, per tant, és molt difícil per fer un estudi seriós del global. Se diu que descrivia la costa oriental d'Amèrica i que traçava l'Antàrtida amb una exactitud aèria. També s'ha assegurat que detallava els Andes i tot això molt abans de ser descobert. Heu de saber que en Piri Reis va fer dos mapes, un al 1513 i un altre al 1528, 15 anys més o menys després, que són molts per al cas que ens ocupa. Temps més que suficient per a descobrir la costa xilena i veure la serralada dels Andes. El que nosaltres coneixem segurament és l'últim mapa. Jo dubto i molt que l'Antàrtida estigui reflectida aquí. No la veig enlloc. I no penseu que dic això perquè sóc un escèptic, que també, sinó perquè no trobo la coincidència de cap de les maneres. El mapa té errades importants com les coordenades de Cuba o les del golf de Guacanayabo, però tampoc és important perquè podrien estar fetes expressament per motius militars. El que sí hem de descartar és que s'haguessin fet des de l'aire. Jo tinc clar que la gent s'ha quedat més en els aspectes anecdòtics que no pas en la tècnica d'aquest collage, que per a mi és una autèntica obra d'art. No m'estendré més perquè no en tenim temps, però sí voldria afegir una coseta. A mi, particularment, m'interessa més Angelí Dulcet, cartògraf mallorquí del segle XIV, que és autor d'una carta portolana del 1339, que mostra una illa anomenada Antília i una altra que nom Brasil. I qui parla d'això? Doncs ningú. Per tant, i com a cloenda, Colom no va ser el primer en arribar a Amèrica. Abans tenim els portuguesos, els templers, els vikings i fins i tot els fenicis. No cal dir més. Bueno, sí, perdó. He de dir una cosa que crec que és molt important per a aquest país. No he vist que en Dolcet tingui un carrer dedicat a la seva memòria. Si és així, me sembla al·lucinant, increïble. Jo només us puc dir que si a Catalunya tinguéssim un dolcet, ho sabrien fins i tot les rates. I no dic més perquè en Gemma m'engega.
Sí, és veritat. Sí. És veritat. Ara en Borja i jo mos hem mirat com dient en Carles fent afirmacions que podrien estar incloses dins el món aquest del misteri, no?
Bueno, sí,
molt bé, molt bé. Perquè després, quan has dit els templers, els vikings, i fins i tot ja pensava, ara mos dirà fins i tot el...
No, però això està documentat, eh?
No, sí, 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 sí. No, no, però m'ha agradat la teva afirmació.
Ara m'he recordat, només breument, perquè sé que no tenim temps, relacionat amb els mapes d'en Piri Reis, fa una sèrie d'anys, en Sergio i jo vàrem tenir el plaer d'entrevistar en Javier Sierra.
Pensava que anava a ser en Piri Reis.
No. I per la seva presentació del llibre La ruta prohibida.
Sí.
I mos va contar que ni tan sols quan ja està allà davant demanant perquè li mostressin els mapes per contrastar-los i per tal, ni tan sols li van mostrar en aquell moment els mapes autèntics.
A la biblioteca de...
Diguent-li que sí, que eren els verdaders, però amb burdes còpies, perquè no sap si no els tenien o no els volien mostrar.
Exactament.
O mai han existit.
No, existit sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Sí, sí, no ho sé, està bé. Bé, mos queda temps per l'acomiadament, no? Per tant, si vols, Sergio, recorda't les maneres de contactar amb nosaltres.
I d'allò sabeu, si ens voleu contar alguna cosa o fer algun comentari, ens podeu trobar a les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, de Twitter, cercant @fontdemisteris, o al correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com. I com sempre d'any, també podeu tornar a escoltar el programa a la nostra plana web, que és www.fontdemisteris.com.
Sergio, gràcies. Arribam al final de Font de Misteris. Miguel, quan vulguis. Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixarem amb una miqueta de música i en aquest cas una cançó dels anys 60 que ens parla, com no, de guerra, de la guerra de Vietnam, allà als Estats Units. Als anys 60 també hi havia jo, que aquí en el nostre país es feia a la guerra d'Àfrica de fa també 100 anys, no? S'anomenada i oblidada guerra d'Àfrica o guerra de Rif, on hi havia gent que es lliurava d'anar-hi a la guerra pagant una mena de compensació. I en aquesta cançó parlen del mateix, però en aquella guerra, la de Vietnam, molt, molt popular per les pel·lícules, per la cinematografia, per tant és més propera i dramàtica, i és una cançó on deixa clar que els poderosos sempre se'n solen sortir en la seva i, en el final, a la guerra van els de sempre, els que pitjor ho tenen. Seria més fàcil arreglar això de ses bregues d'una altra manera? Utopia. Fortunats són, fi, afortunat, crede'ns, agui pau. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.